Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Odieu les matemàtiques? Aquesta és una pregunta que llenço així a cara perro, com es diu, no? Directament, a bocajarro. Hi ha moltes persones que les odien, que veuen les matemàtiques per sobre, que se les hi posen davant i ja tenen un autèntic problema d'angoixa, fins i tot de bloqueig, en aquest cas. La pregunta ho feia des del punt de vista d'adult, però si baixem edat ja a una edat d'estudiar, sobretot des d'edats primerenques, estem parlant de que possiblement les matemàtiques continuen sent el coco o tenen aquella fama d'assignatura os, d'assignatura que no s'acaben d'en sortir molts alumnes. És una qüestió general, evidentment. Hi ha alumnes que és tot el contrari, que els encanten les matemàtiques, que gaudeixen les matemàtiques i que es cuspreixen les matemàtiques d'una manera fantàstica. El cas és que per què està passant això? Si posem xifres, hi ha investigacions i estudis sobre això i diuen que aproximadament un 20% dels estudiants doncs mostren una actitud molt negativa davant de les matemàtiques. Tant és així doncs que intenten esquivar tot allò que impliqui estudiar matemàtiques. Totes aquelles arrels, totes aquelles assignatures o branques o especialitats que impliquin estudiar matemàtiques. Fins i tot hi ha una percepció de que les matemàtiques no són útils a la vida. Diu, per què? D'estudiar això? Això segurament ho heu sentit, eh? Per què ho he d'estudiar si durant tota la meva vida això no ho faré servir mai? Bé, va en funció que també sigui la vida, però les matemàtiques, en el fons, tot el que ens envolta són matemàtiques. Tot el que tenim al nostre voltant són matemàtiques. Tot es pot llegir des d'un punt de vista matemàtic. Si parlem de futur o parlem de professions com la informàtica, que molts joves volen ser informàtics, doncs estem parlant de matemàtiques. En el fons, tota la vida, tot l'univers té una lectura matemàtica. Bé, davant tota aquesta negativitat que desprèn aquesta assignatura coco, des de fa un temps, uns anys, s'ha posat en marxa el projecte InnovaMat, que és una manera, una intenció, podem dir, de donar un gir i veure les matemàtiques d'una altra manera. Enfocar i explicar les matemàtiques d'una manera que no sigui ja l'assignatura os o assignatura coco que un percentatge tan important de joves esquivi. D'això en parlarem. Què tal? Molt bon dia. Soc el José Miguel Cruz. A mi m'agraden molt les matemàtiques. I això és Herrera, COPE Catalunya i Andorra. I el temps, durant aquest matí, ha estat escombrant tota la costa una línia de tempesta força potent, que ara està, doncs, donant el seu què cap al nord-est català, cap a Terres, cap a la Costa Brava, nord, Empordà, etcètera, no? De cara ja a partir d'aquest migdia, de cara a la tarda, esperem que aquestes pluges vagin, però vinguin pel costat de Ponent, cap a tota la línia de Ponent, doncs rebran unes pluges que poden ser entre febles i moderades. Això és el que esperem de cara a Ponent les pròximes hores. Les temperatures a l'alta, temperatures altes, excepte l'Empordà, que serà lleugerament més baixa, però a tota la resta, temperatures altes és el que haurem d'esperar i és el que tindrem. I com tenim el trànsit? Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bon dia, benvingut.
Hola, què tal, bon dia. Doncs circulació a aquesta hora, en general, força còmoda. És cert, doncs, que tenim un punt en retencions a causa d'un accident a l'altura de la Roca del Vallès, a l'autopista P7 i en sentit sud. De moment hi ha uns 3 quilòmetres de lentitud en retencions en aquest punt de l'autopista de la P7 en sentit Tarragona per aquest accident. En principi sembla que ja estan tots els carrils oberts, s'han pogut retirar ràpidament els vehicles, però vaja, queden aquests 3 quilòmetres de l'actitud en retencions. A la resta, únicament també destacar per un accident d'aquest matí, està pendent de retirada d'un vehicle a la C12 a Corbins, i aquí, en aquest punt, es dona pas alternatiu. De moment és tot. Molt bon dia.
Bon dia, moltes gràcies. Cuida't, Eduard.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Com us explicava, ara és una realitat que les matemàtiques a la majoria en algun moment ens ha causat mals de caps, eh? I a molts els ha fet replantejar el seu futur laboral. És una qüestió clara. Joan Gual, com estàs? Bon dia.
Bon dia, Crut. Molt bé, moltes gràcies.
I tu les mates, com les portaves o com les portes?
Jo les portava prou bé. Sí que no em causaven tants mal de caps, però sí que en algun moment s'atrevessaven una miqueta.
Jo vaig fer un gir, eh? Al principi les odiava, però el gir que vaig fer és que les vaig agafar com un trencaclosques, com si fos un passatemps, com si fos temps d'oci. I l'enfoc va ser molt diferent. I mira, a partir d'aquí tot va anar bé. Però sembla que no tothom té la nostra visió de les matemàtiques.
No, no. Com has dit, per moltíssima gent és un mal de cap bastant gran i al final és que acabes, deixes d'estudiar el batxillerat de ciències o tecnològic i deixes de fer carreres universitàries que impliquin les matemàtiques i això acaba sent una realitat que cada vegada passa més i molts centres ara estan agafant aquest repte i l'estan reconvertint per tal de fomentar l'interès pels números i per les matemàtiques.
Clar, una de les clous aquesta, no? Ensenyar matemàtiques i que aconseguir que l'alumne, doncs, li agradi, no? I d'això depèn molt el professor també moltes vegades, però hi ha alguna plataforma que ajudi els professors a aprendre com ensenyar les matemàtiques?
Sí, hi ha el grup de recerca InnovaMat, que el que fa és col·laborar amb diferents universitats o escoles, i ofereixen recursos i propostes educatives per ensenyar les matemàtiques de diferents maneres, amb un enfocament basat en la pràctica i no tant en la teoria aquesta memorística. I com he dit anteriorment, això arriba en un moment on es veu que la por a les matemàtiques és molt elevada i s'ha de trobar una solució per això, perquè molta gent deixa de fer batxillerats de números o carreres de números per aquest motiu, per les matemàtiques.
Bueno, Joan, i què passa si aquesta por a les matemàtiques segueix a les classes?
Una mala experiència amb les matemàtiques a la primària pot acabar significant tenint por durant tota la vida aquestes i això acabi condicionant en quina és la teva vocació a la vida. I sembla que estic exagerant, però s'ha de tenir en compte que hi ha moltes carreres universitàries, com he dit, que les inclouen i també hi ha molta gent que no les acaba escollint per aquest mateix motiu, simplement perquè tenen assignatures de matemàtiques.
Jo abans deixava anar a la ment i deia que tot té una lectura matemàtica, a la vida tot pot tenir una lectura matemàtica, però són realment importants les matemàtiques?
Sí, ho són molt, i encara que moltes vegades els mateixos alumnes pensin que no, hi ha estudis que associen les matemàtiques amb índexs elevats de qualitat de vida, com és el mateix progrés educacional, la feina, l'estatus socioeconòmic i l'estabilitat financera, i no només per això que acabo de comentar, sinó perquè va relacionat amb el desenvolupament del cervell quan ets molt petit. I deixant de banda tots aquests factors positius que porten per l'ésser humà, també cal parlar de practicitat. Com has dit, les matemàtiques estan a tota la nostra vida i és molt important saber com funciona l'IVA, l'IRPF, com s'ha de fer una hipoteca i altres coses bàsiques que acaben sent vitals per seguir amb el teu dia a dia, i la realitat és que els estudiants no ho saben fer perquè a l'escola no s'ensenya tal com s'hauria.
Això és educació financera. Quan parlem tant de l'educació financera, que hem parlat molt d'aquesta baixa educació financera que tenim a la població en general, estem parlant que cal un coneixement bàsic de matemàtica, si no ho tens magre, es begut oli en aquest cas.
Exacte.
Però bé, davant d'això, quina solució hi ha davant del tema?
Sí, no podem dir que hi hagi una solució clara perquè portem molts anys amb una estructura molt establerta i les matemàtiques fan molts anys que s'ensenyen de la mateixa manera, però el que es demana des de plataformes que hem dit com InnovaMat i el que ensenyen ells és una manera diferent d'ensenyar les matemàtiques perquè no siguin memorístiques, no sigui només saber-se les fórmules de memòria, sinó de fer un acompanyament per part dels professors i que, com també hem comentat, sigui diferent i no només sigui aprendre de memòria. Llavors, en definitiva, és fer que els nens no els hi tinguin por les matemàtiques perquè després puguin estudiar carreres que les incloguin, però no siguin la seva font principal.
No sé, jo he crescut un altre planeta, potser. Hi havia coses que havien de memoritzar perquè era una base, en tot cas, no? Mira, ja que estaves parlant del projecte InnovaMat, tenim al telèfon a la doctora en didàctica de les matemàtiques i, a més, responsable didàctica del projecte InnovaMat, la Laura Moret, doncs, per parlar de tot això. Laura, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
Home, sempre és un plaer, i a més és un tema interessant, perquè estem en un moment d'aquells delicats. Parlàvem de la comprensió lectora. Les matemàtiques, a més, afegides, sempre han estat un coco pels nanos. Ostres, teniu feina, InnovaMat, eh?
Sí, sí.
Teniu feina.
Ja. Exacte, ja fa molts anys que es va fent molta feina. Hi ha moltes associacions de professors de matemàtiques perquè, com tu deies, socialment és una matèria que està com molt mal vista, com si fos molt difícil, com si jo soc de mates o no, no? La diferència que és de soc de mates...
Més que mal vista, espanta. Mira, dona la sensació que espanta els nanos.
Exacte. Crea el que diem que crea molta angoixa, no? Hi ha molta gent que es bloqueja, que diu, vale, per mi és com una barrera, jo aquí no he entrat, serà que jo no serveixo per les mates. I això és una concepció que s'ha de canviar, perquè en realitat les matemàtiques són una matèria molt bonica, que pot ser per tothom, però s'han d'anar construint com diferents portes d'entrada perquè tothom vegi com per on pot entrar, no? I per on pot aprofundir.
Sí,
i la idea, sí. Si no és com que al final de 15 anys tinguem un munt de matemàtics de la societat, tampoc volem generar matemàtics. El que volem en realitat és que la gent no li tingui por a les matemàtiques, que no condicioni com el seu futur en funció de si les puc esquivar o no, que és el que moltes vegades ha passat, i que simplement la gent no li tingui por i que pugui anar com, pues això, entrant, resolent problemes, tenim pensament crític, sabent petites coses, i a poc a poc anar més enllà. Mm.
Jo ho sento donar aquest missatge a tothom, però les matemàtiques és una part essencial de la vida, fins i tot de la vida diària. Parlo, evidentment, d'unes matemàtiques bàsiques, no anem més allà. Però és una qüestió que tenim el dia a dia, ho tenim, i les matemàtiques són bàsiques per moltes coses. Laura, com aplicarem per obrir aquestes portes, a fer que les matemàtiques entrin o rentar-los la cara? Com començarà Innovat a fer això?
Clar, doncs nosaltres el que fem és com plantejar moltes activitats que són molt obertes, que no siguin que només es poden fer d'una manera i que no saps aquell algoritme, doncs estàs bloquejat i llavors ja no pots resoldre el problema, sinó que són activitats obertes que es poden resoldre de moltes maneres, amb diferents estratègies, i fomentem molt, sobretot, que els alumnes puguin deduir contingut a partir d'altres que ja saben. Per exemple, si estem fent les taules de multiplicar i jo pregunto quan és 7 per 8, clar, abans nosaltres això ens ho havíem memoritzat. Per saber-ho, havíem fet l'estratègia de, doncs m'ho memoritzo. El dia que llavors se t'oblida, et quedes bloquejat. Ostres, ja no me'n recordo quan és 7 per 8. En canvi, el que nosaltres volem és que si jo et pregunto 7 per 8 i ara mateix no te'n recordes, que puguis dir, vale, a veure, un moment, 7 per 8 és com 7 per 10, però després li trauré dos paquetets de 7, perquè només en vull 8 de paquetets. Per tant, vaig 7 per 10 i després ja li restaré 14. O podria dir, ah, mira, jo el que sí que em sé és 7 per 7, 49, perquè moltes vegades em sé els quadrats, i després ja afegeixo un paquetet més de 7, doncs, vale, 49 més 7, 56. O podria dir, ostres, vale, 7 per 8, el que serà és com el doble de 7 per 4. Vale, doncs em sé 7 per 4 i llavors faig el doble. Que fer dobles potser és una cosa que és més senzill, perquè multiplicar per 2 sempre és més fàcil. Vale, llavors, és com que el 7 per 8, no vull que te'l sàpigues de memòria només amb l'estratègia d'haver-t'ho memoritzat. Vull que el sàpigues deduir molt ràpid de diferents maneres, perquè així mai et bloquejaràs.
Entenc.
Amb una mica més de temps podràs en sortir, que al final és el que volem. A la vida, quan et trobes problemes, no els vols haver de resoldre molt ràpid. Tu el que vols és saber analitzar, saber parar, saber pensar i prendre una decisió. I llavors potser costa més temps, però al final la resols.
A quines edats està dirigit el projecte InnovaMat?
Clar, nosaltres fem tota l'etapa educativa, o sigui, fem infantil, perquè ja podem començar a treballar com moltes coses, moltes activitats, que ja fa pensar amb els alumnes, després tota la primària, i llavors estem fent secundària, que tenim ara per setembre, ja tindrem primer, segon i tercer d'ESO, i llavors ara desenvoluparem el quart, per l'any que ve seguíem els alumnes que van pujant.
Em fa por preguntar-te pel nivell de matemàtiques dels alumnes, així per sobre. No sé si fer-te la pregunta per no portar-me un...
No, a veure, el nivell de matemàtiques, o sigui, és divers com a tot arreu, perquè sempre hi ha alumnes que les tenen molt ben assolides, són molt competents matemàticament i tot, i també hi ha alumnes que potser encara no han arribat com a desenvolupar el que voldríem. Però s'estan fent molts esforços de moltes menes i, de fet, s'està fomentant molt la formació del professorat, perquè tot això també és gràcies a que el professorat doncs cada vegada està més format i el metro al final és un guia per l'alumne, que és el que li proposa les activitats, li proposa les ajudes, li dona les pistes per anar tirant a tothom el més amunt possible. Llavors, sense els mestres això seria impossible. Llavors també doncs, es va avançant en aquest sentit.
Doncs doctora Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques i responsable de didàctica del projecte InnovaMat, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies.
A tu per atendre'ns. Doncs ara ja és el gran coco, és el gran coco de les matemàtiques, que a veure si el projecte InnovaMat acaba funcionant i es traiem això una mica de sobre. Anem cap al Centre Mèdic Estètic Estarben, eh? Anem cap a... allà, al Centre Mèdic Estètic Estarben, està la doctora Carmen Torrejón per parlar de salut, que és el que toca ara, parlar de salut, eh? Doctora, buenos días, feliz lunes, ¿cómo estás?
Gracias, igualmente, y una feliz semana para todos.
Hombre, pues sí, eso que sea así. Bueno, oye, Carmen, ¿hacia dónde vamos hoy?
Mira, hoy quiero... tenía pensado otro tema, pero ha coincidido que ha venido un paciente y quiero contar con muchísima satisfacción lo que me ha pasado con este paciente. Ha venido a vernos un antiguo paciente del centro, un señor que hace 5 años, sí, un poquito más de 5 años que se trató con nosotros. Pobre hombre, venía con una escayola y con unas muletas porque le habían operado el pie. Pero bueno, quiero contar el hecho porque habla un poquito de lo que nosotros somos capaces de conseguir y aparte de la satisfacción personal que esto me genera. Venía solo y exclusivamente a darnos las gracias. Imagínate una persona con una pierna escayolada y con muletas, ¿no? Es decir, la satisfacción de ver el esfuerzo que ha realizado para coger el ascensor y venir a vernos, porque me decía, he venido aquí cerca a solventar unas cosas y no quería pasar por delante de la puerta sin saludarla, ¿no? Este señor perdió con nosotros 25 kilos, se llama Enrique, ¿vale? Y me decía, doctora, vengo a agradecerle que me cambió y me salvó la vida. Digo, pero sí, no creo yo que sea para tanto, ¿no? Dice, ¿sí en qué sentido, no? Entonces, él me reconocía a este señor cuando vino a nosotros, aparte del exceso de peso, tenía un hígado graso y un síndrome metabólico, es decir, tenía alteración del colesterol, de los triglicéridos, de la tensión, del azúcar y además tenía un hígado graso, es decir, es un estado, digamos, no común, ¿no?, cuando hay un sobrepeso, pero que lo acompaña muchas veces. Pues bien, este señor, cuando perdió el peso con nosotros, no solamente perdió esos 25 kilos, sino que además se normalizó toda su analítica, ¿vale? Es decir, dice, ostras, yo pasé de estar tomando un montón de pastillas, dice, bueno, pues a dejar de tomarlas, a cambiar el chip, a cambiar estilo de vida, dice, y luego, ahora que se ha tenido que operar porque tuvo un accidente patinando, dice, porque estoy más delgado, me animé a patinar con mi hija y se me roto el tobillo, ¿no? Y entonces me decía, dice, esta simple fractura de tobillo que yo tengo ahora, dice, si yo tuviera los 25 kilos que tenía antes, ¿vale? Y si me hubiera sido imposible poder moverme aunque fuera con muletas, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero dirigirme por enésima vez a todas aquellas personas que le sobran kilos, a todas aquellas personas que a lo mejor dicen, bueno, yo tengo la analítica normal, no pasa nada, que no minimicen el efecto de los kilos. Los kilos son muchas veces como una bola de nieve, ¿no?, que conforme va rodando por la montaña se va haciendo más gorda, y a los kilos les pasa igual, que hay que perder peso, o se debe perder peso, no es obligatorio, pero se debe perder peso por mantener nuestros niveles de salud, por mantener nuestra autonomía, por mantener nuestra independencia, por llegar a ser muy viejecitos y podernos manejar solos. Y también, en el caso nuestro, que no hacemos solamente pérdida de peso, sino normalizar y recuperar la salud de nuestros pacientes, ayudarles a que todas aquellas alteraciones que acompañan al exceso de peso desaparezcan, ¿vale? Entonces, todas aquellas personas que hoy por hoy quieran priorizar su salud, quieran priorizar su bienestar, quieran priorizar su sentirse mejor, pues que no duden en llamarnos, en tener una visita conmigo que no les compromete a nada y en poder empezar a luchar por esta calidad de vida.
Bueno, básicamente invertir en salud es dinero bien invertido siempre, siempre, ¿eh? Y además siempre, la salud es de esas cosas que no echamos en falta hasta que no está. Entonces ahí es cuando ya empezamos a lloriquear.
Cuando se le ve las orejas al lobo.
Efectivamente, se decir, ¿no? Sí, señora. Doncs mireu, si podéis concertar esa primera visita informativa gratuita con la doctora Carmen Torrejón, como os decía, en el podéis llamar al 93-414-36-31, 93-414-36-31, ahí podéis concertar esa primera visita informativa con la doctora Carmen Torrejón. Podéis informaros de todo, ya esos indicios en la web, estarbene.es, ahí también os encontraréis el teléfono y la dirección, estarbene.es, y podéis seguir tanto a la doctora como al centro en Instagram. Estarbene Medicina Estética es el Instagram del centro, y doctora Torrejón, el Instagram de la doctora Carmen Torrejón. Doctora Carmen Torrejón, muchísimas gracias.
Un abrazo, hasta mañana.
Besitos, adiós, cuídate, adiós. Hasta luego. Adiós. De seguida parlarem, atenció, d'agències de viatges de la Dark Web. Bé, la Dark Web és aquesta zona d'internet, per entendre'ns, per ubicar-nos. La Dark Web és aquesta zona fosca d'internet. Què vull dir? És una zona que amb els navegadors normals no hi pots accedir. Quan parlo de navegadors normals, parlo del Firefox, parlo de Google, parlo de l'Explorer, parlo d'aquests. Amb aquests no pots accedir. Hi ha navegadors especials per accedir a allò. Això ja et dona una pista del que pot ser la Dark Web. Allà hi trobaràs pues cosas muy indeseables, y que los malos pues navegan para allá para hacer cosas. Allá ya venda d'armes, ya ven, en fin, ya hay cosas terroríficas allá. Pero también hi ha coses com, per exemple, agències de viatges. Agències de viatges, a la web d'Artweb, que han pispat, per exemple, punts de fidelitat de client de companyies aèries i et venen un bitllet a molt baix preu. Això és fiable o no és fiable? D'entrada, home, jo crec que no, però bé, de seguida en parlarem d'aquest tema, entre d'altres, aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. ¿Se ha preguntado alguna vez cuánto vale un baño o una cocina de porcelanosa? Venga a comprobarlo a Cerámica San Andrés. ¡Se sorprenderá! La exposición más grande de Barcelona, con los últimos modelos expuestos. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Para acabar el día en la radio...
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Se conoce como el síndrome FOMO, las siglas en inglés de temor a perderse algo. Afecta sobre todo a los jóvenes que no se despegan de las redes sociales.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Todo pasa en La Linterna, el programa más escuchado de su franja.
Todo pasa en COPE. En la noche, la radio deportiva solo tiene un número uno.
El Atleti debe luchar por ser campeón de liga.
Eso sabe, o sea, para yo contarle a la gente, no a ustedes, para contarle a la gente. El Atlético está preparado para que cuando el Real Madrid y Barcelona fallen, vos estés pronto.
¿No era este el año?
¿Este año?
Sí, ¿te parece?
Por ejemplo.
No, los números de...
O sea, ¿vos crees que llegando Lewandowski al Barcelona era un campeón?
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas y...
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930. A mediodía en la radio, la información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Y en el campo, pues te puedes imaginar, aunque la tierra va chupando el agua, cuando cae con tantísima fuerza, pues al final solo hace más daño. En Lorca esta noche ha llovido sobre mojado porque
de
la semana
pasada... De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE. Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Encantadísima de hablar contigo.
Igualmente, señor.
Nos escuchas en directo, o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así, la radio es lo que tiene.
Descárgate la app.
COPE Catalunya i Andorra.
De seguida parlarem d'un tema força curiós, la mil·lenària relació entre l'home i el cavall. Podríem posar també el títol L'home que xiuxuejava els cavalls. Marc Puerto, com estàs?
Molt bon dia, molt bé.
Parlarem de cavalls d'aquí res, no?
Doncs sí.
D'aquí res. Però tinc un dubte. Tu quan no coneixes una persona, quan entres, jo que sé, a una botiga, quan entres o quan coneixes una persona, com comences a parlar? En català o en castellà? Perquè la teva llengua materna és el català.
La meva llengua materna és el català, però normalment quan no conec la persona intento veure la gent del voltant, a veure en quin idioma parlen i si es refereixen doncs, a aquesta persona, doncs veure també en quin idioma li parlen. A partir d'aquí ja doncs, tiro més cap una banda o cap una altra.
Doncs vinga, va, anem a ajudar a parlar la gent en català. En tot cas, no canviïs la teva llengua. Si comences a parlar en català, intenta-ho en català. Mira, t'entendran més del que sembla. T'entendran molt més del que sembla. Comença en català. Per què? Pues perquè tenim molt per parlar, molt per viure. Provem-ho en català. Si ets catalanoparlant, no canviïs de llengua d'entrada. Per què? em preguntaràs tu, Marc, per què?
Per què?
Ah, molt bé. Doncs perquè t'entendrà molt més del que penses. Segur que sí, eh? Intentem-ho en català. Ja ho saps, molt parlar, molt per viure. Provem-ho en català.
Provem-ho en català. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant. Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I ara, escolta, Marc, perquè parlarem de viatges. Viatjaràs, tu?
Viatjarem.
Aquest estiu, no?
Sí, sí.
Viatjaràs. Doncs atenció, perquè hi ha unes agències de viatges, entre cometes, a la Dark Web, que és aquell lloc on, en fi, no todo es oro, todo lo que reluce, en tot cas, eh? Donde los malos van a agafar dades, no? Com funcionen aquestes agències de viatges? Si és veritat el que estan oferint, viatges amb uns alts descomptes, per què podem fer-ho això? I quines altres amenaces podem trobar-nos durant una època en la que contractar viatges és la part normal de la vida, no? Tenim al telèfon el director tècnic de Checkpoint per Espanya i Portugal, el senyor Eusebio Nieva. Eusebio, buenos días, bienvenido.
Buenos días, muchas gracias.
Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, agencias de viajes Dark Web. Exactamente, ¿cómo funcionan? ¿Qué son?
Bueno, mira, lo que hemos encontrado en nuestra investigación son dos cosas principales. Una es un montón de malhechores que están vendiendo las cuentas de fidelización de otros usuarios porque se las han robado. Y también lo que hemos visto son estas agencias de viajes en la Dark Web, en las cuales se ofrecen unos precios o unos descuentos extraordinarios en los viajes, precisamente porque hacen uso de esos puntos o esas millas, esos puntos de fidelización que han robado a otros usuarios. ¿Mm? Y obtienen a través de eso unos descuentos muy grandes. Pero también, claro, corres el riesgo de que al estar contratando o intentar contratar algo con agencias que son completamente ilegales o alegales, como mínimo, cualquier problema con tu contratación puede significar que pierdas absolutamente todo el dinero porque no vas a tener ningún derecho a reclamar. Por lo tanto, desaconsejamos completamente utilizar este
claro.
tipo de agencias precisamente por eso.
Bueno, ¿y quién puede acceder a estos mercados ilegales o alegales como mínimo?
Vale. Bueno, cualquiera, en principio cualquiera podría acceder, ¿de acuerdo? Lo único, cualquiera con acceso a Internet. Lo único que siempre se ha recomendado, ya dado que estas agencias no están listadas en Internet con los buscadores habituales, sino que hay que ir específicamente a unos lugares muy concretos, buscarlos allí y a través de eso entrar, pues no son, digamos, no son agencias fácilmente encontrables, pero que sí son accesibles en el sentido de que cualquiera con una conexión a Internet podría llegar. También es cierto que te estás metiendo en la boca del lobo.
Claro.
Es decir, en estos sitios están llenos de malhechores, porque además, aparte de buscar anonimato, son sitios en los cuales pues se venden muchas sustancias ilegales, se venden armas, incluso hemos visto tiendas que venden armas de manera ilegal, cualquier tipo de componente robado o de tarjetas de crédito, etcétera. Por lo tanto, te están metiendo en sitios en los cuales están llenos de delincuentes. Y siempre hemos aconsejado que si por cualquier cosa quisieras ir a algún sitio de estos, al menos utilizar las medidas para garantizar tu anonimato, porque de lo contrario puedes sufrir unas consecuencias mucho más graves de lo que...
Quien va ahí sabe a dónde va y sabe a lo que se está jugando. O sea, yo, a la Dark Web no entro yo, ni mi madre tampoco entramos en la Dark Web. Pero no sé si este es el único peligro que podemos tener estas vacaciones conforme a este
no,
tipo de
cosas. Otra de las cosas que estamos viendo, que también es bastante ingenioso en general, son campañas por parte son campañas de phishing, realmente, pero lo que están utilizando como gancho en muchas ocasiones pues es directamente direcciones que prácticamente parece que son de una compañía aérea. En este caso, mira, pues hemos visto alguno de la compañía TAP, que es portuguesa.
¿Sí?
Y si has tenido algún vuelo con anterioridad, pues eres más susceptible de picar, en el cual lo que hacen es directamente envían de forma masiva, no necesariamente a los que hayan tenido un vuelo con esa compañía, sino a todos los usuarios, y alguno lo habrá tenido, un email diciendo, pues mira, resulta que como hemos detectado que en tu último vuelo has tenido un delay, un retraso, tienes derecho a una compensación. Pon aquí pincha aquí para tener acceso a la compensación. Y obviamente ahí lo que te piden es tu tarjeta de crédito o bien incluso tu acceso a la compañía TAP, de manera que también te podrían robar como decíamos antes, la tarjeta de fidelización, los puntos de fidelización. Entonces, este tipo de ataques o de phishing que están relacionados con los viajes son más habituales en esto, en estas fechas. ¿Por qué? Porque es más fácil que la gente pique, porque tiene más vuelos, tiene más comunicaciones, y entonces en ese caso es muy probable que haya una mayor facilidad de que piquen. Lo hemos visto con esta compañía, pero no se descarta que aparezcan con cualquier otra compañía, ya que al final es un truco para que no pienses, para que lo relaciones con algo habitual. Ah, pues sí, pues yo tengo un retraso, venga, pues pincho, pam, pam, no
pillas.
Y pillas.
Pues, Eusebio Niva, bueno, ante todo, prudència, bàsicament, fixar-vos molt on cliqueu i on no cliqueu. És que això és bàsic en aquest cas, eh? Aunque, claro, es verdad una cosa, que es que no siempre puedes estar con la guardia alta. En algún momento te relajas y puedes pillar, o sea, pero esto es así. Eusebio Niva, director técnico de Checkpoint Software para España y Portugal. Oye, muchísimas gracias por esta charla y por estos consejos. Muy amable.
Muchísimas gracias a vosotros por dejarme hablar con vuestros oyentes.
Sempre un autèntic placer. En aquest cas, ja sabeu que quan parlem tot això, hi ha un què en tot cas, eh? I és fixar-nos molt on cliquem i la manera que cliquem, i estar molt segurs que on estem és una qüestió i és una aplicació segura. Però bé, el que li comentava l'Eusebio, quan tu entres en la dark web a buscar una cosa així, ja sabes on te metes. Ja saps que el risc està clar. Una cosa és que t'enganyin i que perquè tens la guàrdia baixa et fan phishing i cliques on no és aquí cap perquè t'estan enganyant, i una altra cosa és anar a buscar l'engany. A vegades el karma és el karma, en funció de com vagi. Bé, de seguida parlarem de Marpuerto, parlem amb tu de seguida per parlar d'aquests cavalls. Què passa amb els cavalls? La relació entre home i cavall.
Exacte, parlarem amb un domador de cavalls que es diu Santi Serra Camps, que també ha sigut protagonista d'un documental. I parlarem amb ell de quina és la relació que té amb tots aquests cavalls i com surt tota aquesta història.
Va, de seguida en parlem, però abans, si em permeteu, i teniu una preocupació, un problema amb l'ocupació, doncs hi ha una solució, hi ha un camí. Ocupes fora. Pots treure't la por a que t'ocupin la casa, la llar, a no cobrar el lloguer, a renunciar a la teva propietat. Per què? Doncs perquè Ocupes Fuera doncs tenen un equip expert en drets i mediació amb el que la teva tranquil·litat doncs està fora de dubtes. Contacta ara mateix a Ocupes Fuera. Ocupa'm cada quilo, eh? Ocupesfuera.com. Ocupesfuera.com. Allà trobareu tota la informació i, a més, una manera, formes, temps, tarifes, i o pots trucar també, clar, al 93 677 49 25. 93 677 49 25. Ocupesfuera.com.
Clàssics. Un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Clàssics con José Luis Garci. Esta semana, El general de la Rovere, de Roberto Rossellini. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche, suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Tú sabes quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Yo tampoco. Por eso soy de Legalitas, porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes puedo contactar con ellos todas las veces que quiera.
Hazte ya de Legalitas en el 900-100-662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
Esta semana se prevé soleada en todo el país con un aumento generalizado de los descuentos en gafas de sol.
Ven a los Sunny Days de General Óptica y encuentra tus gafas de sol favoritas al 50%. Solo hasta el 21 de junio. Aprovechalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
Familias, os merecéis el mejor ahorro. Sea como sea vuestra familia, con el nuevo plan Familias de Iberdrola podréis ahorrar más durante las horas del desayuno, la comida, la cena y los fines de semana. Y conseguir hasta un 30% de descuento en el término de potencia y un 5% extra si sois familia numerosa. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Que si soy de playa o de montaña, todos los veranos lo mismo. Vamos a ver, que yo soy de taller, que ya va siendo hora de que os enteréis.
Venga ya. En Euromaster sabemos que este verano ir al taller no es tu mejor plan. Por eso trae a revisar tu vehículo antes de viajar. En Euromaster sabemos lo que te mueve.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El cineasta Marcel Barrena explicava públicament fa uns dies que havia quedat totalment impressionat quan va conèixer el domador Santi Serracams i els seus cavalls, i la seva forma de relacionar-se amb ells, comunicar-se, d'entendre's amb els animals, no? Una relació que ha quedat retratada al documental Hermano Caballo, on es pot veure també la història d'un cavall ferit que Serracams decideix rescatar en un viatge al Marroc, no? Mar, has parlat precisament amb ell, no?, amb el protagonista d'aquesta història, no amb els cavalls, però sí amb ell, que té una relació molt directa.
Exacte. Nosaltres hem parlat amb el domador Santi Serracams, qui ens ha explicat abans de res la història del Mabruk, aquest cavall que va rescatar, per què va decidir emportar-se'l del Marroc i com estan sent aquests moments amb ell.
Vam anar a Marroc a buscar un cavall molt bo, una euga molt bona, una eugara molt, molt bona, i al final, quan vaig veure aquest cavall tal com estava allà, que era un cavall que el feien servir per treballar les bessures i tot això, doncs tal com estava allà, que pobret estava fatal de salut i psicològicament, doncs vaig pensar que era molt millor emportar-nos aquest que no pas l'altre cavall que no necessitava l'ajuda. Ens el vam emportar i el cavall ara està a casa i la veritat que és espectacular. La veritat que ara està superbé, superfeliç, aquí en els camps corrent, jugant amb els altres. Està fent espectacles amb nosaltres, la veritat que molt bé.
Però quants cavalls té aquest home? Entén, es veu que entén, del tema. Una altra cosa no, però entén. Però quants té?
Entén del tema i té prop de 50 cavalls a casa seva, amb un descampant d'aquests així, perquè puguin viure lliurement i ben tranquils. I és que ell explica que la idea de ser domador, podem dir que li ve de família.
Els meus pares eren criadors de cavalls. Jo vaig néixer entre cavalls. L'únic que em vaig dedicar una mica a la competició, vaig ser ferrer de cavalls, i vaig veure que dintre aquest món hi havia un buit on s'havia de canviar diverses coses. Si vaig decidir, doncs, intentar començar a estudiar els cavalls amb llibertat, com es comportaven, com era el que feien, tot això, per poder, doncs, arribar a comunicar-me amb ells sense haver d'arribar gens amb l'agressivitat ni el maltracte ni res d'això. I al final, doncs, hem pogut muntar, doncs, una comunicació juntament amb els cavalls, que el que ha fet és que els puguem entendre, que ells ens entenguin i que siguem un més de la família, o sigui que som un cavall més al final.
És increïble, perquè estem parlant precisament de cavalls, o estem parlant d'aquesta peça i parlem amb el Santi com si fos una cosa molt insòlita, mm-hmm. poc habitual, que ho és ara mateix en aquesta societat contemporània, però no oblidem que l'evolució de l'home, de l'ésser humà, de la història humana, no es pot entendre sense el cavall.
Exacte.
Aquest és el què,
i de
no?
fet, ell parla d'uns canvis, d'aquests canvis en el comportament, i d'aquests canvis també en la relació d'un espectacle, no?, amb animals, que en molts casos, doncs, malauradament, tenim aquest maltractament encara. I ell diu que això, que va fer aquest espectacle de cavalls en llibertat amb un objectiu molt i molt clar.
Hem muntat un espectacle de cavalls en llibertat on vaig muntar aquest espectacle per donar una notícia on la gent veigués que sense el maltracte, només amb el benestar del joc, es pot aconseguir el que vulguis amb ells. I fem, doncs, una coreografia i un joc juntament amb humà i cavalls.
Està molt bé.
I tant. Així, doncs, una vida, aquesta, la del Santi, dedicada plenament als seus animals, als seus cavalls, i que serveix, doncs, per inspirar també a grans històries, com en aquest cas la del documental Hermano Caballo, de la que parlàvem en un començament. I, doncs, amb aquest objectiu, no?, que diu de fer un espectacle amb cavalls en llibertat, sense maltractament, gaudint tant ell com els seus animals.
No he muntat mai. Jo no he muntat mai a cavall.
Jo sí.
I què tal?
Jo sí, bé. L'experiència. Era petita, però bé.
Encara és petita.
Ja no tant. Però bé, ara de gran vull fer-ho.
Sí, està bé. A mi no sé. Sí, no m'ha quedat tota l'atenció.
Bueno, però és una experiència que és entretingut, està bé.
Un dia t'explicaré la història quan una està a punt de trepitjar-me un asa.
Això ja no està bo.
A punt, eh? I vaig patir un què. Bé, Marc, moltes gràcies.
Gràcies.
Que tinguis un bon dia, eh? Una història insòlita que, insisteixo, no es pot explicar la història de la humanitat ni sense la participació del cavall. Sense el cavall, doncs segurament no estaríem on estem ara. Una altra qüestió sí, però en això segur que no. Bé, recordeu que podeu recuperar totes les xerrades que fem aquí al programa a la web de la casa, cope.es/Catalunya, cope.es/Catalunya, allà ho trobareu absolutament tot. I ara, doncs, arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz.